Havia travessat en cotxe les afores de Haifa moltes vegades, i totes m'havia semblat un indret inhòspit i horrorós, amb un paisatge que feia certa la màxima popular que diu «Mentre Jerusalem resa i Tel Aviv es diverteix, Haifa treballa». I és que la ciutat costanera és el nucli industrial d'Israel, o sigui, un no parar de xemeneies escopint fums de colors poc saludables, tenebroses torres de refrigeració plenes de fluorescents, refineries amb conductes que sobrevolen la carretera i connecten tancs de combustible amb un moll atapeït de grues i vaixells. Sota un cel estranyinat de cables d'alta tensió, s'afanyen camions de gran tonatge per rondes d'eucaliptus ensupits, que no s'esforcen per amagar els edificis nínxol on dormen les abelles obreres. No obstant, seguint el consell misteriós del meu amic de l'American Colony, vaig decidir donar-li una oportunitat i passar-hi el cap de setmana. Tota expedició a una terra estranya és per definició superficial, una condició imposada per la limitació temporal i les frustrants barreres culturals. Això fa que sovint els viatgers etiquetem erròniament comunitats i persones i parlem de països aliens amb una autoritat que no tenim. De vegades, ens creiem que coneixem un lloc només perquè hi hem estat. Gran error. I jo, amb Haifa, m'havia equivocat. Aïllada de les fàbriques per la muntanya del Carmel, que va donar nom a l'ordre dels carmelites, Haifa s'aboca a un mediterrani esmerilat des d'una posició privilegiada. Arran d'aigua, ens acull una barriada portuària amb l'encantador regust decadent dels gloriosos temps passats i una platja de tiralínies vigilada pels finestrons blau cel del monestir Stella Maris. Un laberint d'esglaons clapats de molsa condueixen a la part alta, on hi trobem hotels, botigues, pins centenaris i una panoràmica fantàstica de l'abadia conquerida pels creuats al segle XII. Des de l'altura, sorgeix amb contundència la targeta d'identitat de la vila, la cúpula daurada del temple Bahá'í i els seus jardins mil·limetrats que s'estenen com una catifa digna d'en Goliat des del cim fins a la mar. Vaig descobrir la fe Bahá'í per casualitat, a mitjans dels anys 80. Kampala, la capital d'Uganda, era llavors coneguda com la ciutat fantasma per culpa d'una guerra civil que feia estralls a tot el país. Mentre m'amagava de les patrulles de soldats borratxos, un home es va apiadar de mi i em va portar ocult en el seu carretó fins a l'església Bahá'í, on em van emparar durant uns dies fins que els combats amainessin. Era un edifici geomètric, amb símbols de diferents religions a les seves columnes, saturat de refugiats i, amb tot, ple de quietud. Els voluntaris Bahá'í em van explicar que la seva era la més recent de les grans religions, fundada a Pèrsia al segle XIX per Bahá'u'llá, el redemptor profetitzat del cristianisme, l'islam, el budisme i l'hinduisme, amb l'objectiu d'establir la unió de tot el món i inaugurar una era de pau i justícia. Després, els anys que vaig passar a Herat, la més persa de les poblacions afganeses, van augmentar el meu interès per Bahá'u'llá, malgrat que els Bahá'í són perseguits i de vegades assassinats a l'Iran. Tan sols hi ha 8 temples Bahá'í al planeta, però des de l'incident de Kampala, visitar-los forma part dels meus itineraris. Havia estat el dels Estats Units a la vora del llac Michigan, a l'acollidor centre tropical de Panamà i al monumental edifici de Nova Delhi en forma de flor de lotus. Ara era el torn de Haifa. Els jardins Bahá'í de Haifa són una verdadera obra d'art, un mostrari botànic de tots els continents on les plantes conviuen en una delicada orfebreria vegetal enllaçada per escalinates, fonts i cants d'ocells. Al bell mig hi ha el temple de marbre blanc, en realitat un santuari amb el sepulcre d'Anbab, el profeta de Bahá'u'llá, trasladat en secret des de Pèrsia després de la seva mort. Segons el salador indi que vetllava la cambra, es tracta del lloc més sagrat pels 6 milions de fidels Bahá'í. Molt a prop s'hi troba la Casa Universal de la Justícia, on seuen els 9 membres electes de la Junta Suprema de Govern, màxima autoritat de la institució. Heus aquí, doncs, que, si no hi havia ja prou amb que Terra Santa fos sagrada per les tres grans religions monoteïstes, ara resulta que també ho és pels Bahá'í. Els Bahá'í proclamen la igualtat entre els homes. Per a ells, la Terra és un país, la humanitat és una i la seva diversitat racial i cultural és una qualitat que cal apreciar i tolerar. Per això accepten la validesa d'altres religions i pregonen la unitat de totes elles i l'eliminació dels prejudicis. Als Bahá'í no els agrada gaire que els diguis que la seva és una creença sincrètica que incorpora elements de religions precedents, però jo penso que precisament en això resideix la seva força i originalitat. Ja sabem que, si t'has de creure els predicadors, totes les religions asseguren promoure la convivència i la pau. però no sé per què tinc la sensació de que no estaria de més que uns quants rabins jueus, imams musulmans i patriarques cristians fessin cas al meu amic Hiram i es donessin un tomb per Haifa.